El dia amb Joana Maroto.
I 5 minuts, segona hora de programa, seguim en directe a través de la ràdio, a través de la televisió, i si bordàvem a les 9 que hi havia 29 graus, vos poden dir que ara mateix, que són les 10 i 5 minuts, ja tenim 32 graus de temperatura a l'exterior de l'estudi, aquí a Palma, però això no fa més que començar. El termòmetre s'anirà enfilant i enfilant, tindrem avui una temperatura molt elevada. És per això que, com que s'acalorà d'aquests dies, és la gran protagonista, avui hem decidit començar per aquí, perquè aquest dimecres Mallorca afronta una jornada de temperatures extremes, fregant els 40 graus, però no només serà a Mallorca, sinó que aquesta calorada s'estendrà a totes les Balears.
Qué calor en la ciudad.
Qué calor, qué calor.
Es imposible de aguantar.
Que calor, ja mos ordena Concha Velasco, la ropa me molesta, no sé com ha dormit en Xisco Nadal, has pogut dormir bé, has estengut calor, com has dormit, Xisco Nadal, bon dia de nou.
Home, no me n'amagaré, calor no em pas als vespres, perquè donc en seré condicionat posat,
amic.
Per tant, no és que si hi ha més graus de fora de que nostra, davall una mica més es termòstat del meu aire i aleshores queda tot resolt. Ja sé que no és molt ecològic, però entre morir i porar l'aire, doncs, escolta, tots som víctimes de les nostres contradiccions.
Tenim calor les totes per avui, no? Deixem.
En tenim, perquè l'Agència Estatal de Meteorologia manté activada aquesta alerta per altes temperatures arreu de Mallorca, a l'interior, al nord i nord-est, l'avís és taronja amb màximes que poden arribar als 39 graus. A la resta de l'illa, l'avís és groc, en temperatures que s'enfilaran fins al 37 graus. I en volem parlar, com sempre, amb el nostre home del temps, l'Albert Darder. Molt bon dia, com estàs? Com has duit la calor?
Molt bon dia.
Com la dus?
Que no se n'ha anat. Com la va duir vespre i com la duir de matí, clar.
Ahir vespre la varen dur millor en la victòria d'Espanya, però la veritat que en filosofia no mos queda altra, perquè damunt els mapes que estem mirant no se veu pràcticament la llum en el final del túnel fins a Sant Jaume.
Quin Sant Jaume? O sigui, estem a dia 15, queden 10 dies per Sant Jaume.
10 dies encara, eh?
Sí, jo pensava que era avui, demà, els dies de més calor, però són els dies de més calor,
sí.
Però que no afluixarà massa, no?
Que va, és que avui i demà, efectivament, farem els 40-41 graus a l'interior de Mallorca, però després hi ha una petita baixada, però és totalment insuficient. Seguim dins aquesta, segons els models meteorològics, seguim dins aquesta taca rosa que indica temperatures molt elevades i no sabem on va. No hi ha manera de llevar-nos del mig aquesta situació.
De fet, a massa espera s'apunta, d'Anna Joana, s'apunta de l'onada de calor en temperatures que podrien arribar en els 41 graus. Serà una situació excepcional per aquest mes de juliol o d'aquí a dia 25, com tu deies, podrien tornar a fregar aquestes temperatures?
Se poden tornar a repetir perfectament. És a dir, que les temperatures que puguen tenir avui i demà se poden repetir no aquest cap de setmana, sinó mitjan setmana que ve. Però insisteix com una cosa, i les imatges ho demostren. Mos està salvant la pols en suspensió.
Ja ho vas dir l'altre dia. Mira que me'l va sorprendre, tant en Xisco com a jo, perquè precisament una de les coses que més bé se fa, més molesta, aquesta calitja, aquesta pols en suspensió, que fins i tot mos embruta els cotxes,
sí.
I mos fa tenir aquesta sensació, no?, com a de dia
de
estrany.
Sí,
de desert, de dia,
sí,
estrany.
Sí.
Però mos deus que era una mica allò que feia que...
De filtre.
Que filtre, no?
Fa de filtre de la radiació i fa que les temperatures no se puguin disparar tant i que en el final entre la superfície de les illes i la muntanya no hi hagi tanta diferència de temperatures, perquè ara mateix tenim una massa d'aire de 30 graus a 1.500 metres. Aquest tipus de masses d'aire, per elles mateixes, ja són capaces de deixar-nos temperatures en superfície de 42-43 graus. Què passa? Que aquests dies mos han quedat en 35-36 gràcies en el filtre de la pols. no arribam a tenir pols i arribam a tenir vents definits de mitjó ni lleveig i les temperatures se mos haguessin escapat de mala manera. No cridem en el mal temps, eh? De moment no és així.
Ara tot una connectarem amb la Maria Antònia Esquines, que avui l'hem enviada a la platja, ara que també parlàvem sí. aquestes imatges de platja de gent a la mà, que és una manera de refrescar-se. Ara tot una parlarem amb ella, que s'ha de desplaçar fins a Ciutat Jardí. Però, clar, la gent sempre recorre anar a la platja per refrescar-se i no sé si ara, aquests dies, podem pensar que és una bona solució, perquè l'aigua i tot està molt calenta, no?
És un brou. Ja la tenim pràcticament a 30 graus, com vàrem mostrar fa un parell de dies. Aquí a IB3 vàrem fer la prova amb un termòmetre. Per tant, sí, està molt càlida. I encara mos queda la canícula. És que és això, encara hem d'entrar, entram avui, se suposa, i Santa Margalida, que el dia 20, encara mos queda lo fortet, eh? Santa paciència.
Parlaves de que se posa en suspensió, ara mateix feia com a de cortina reguladora. Sí. És com una cortina d'aire, mos tapa que no continuï davallant la temperatura. No continuï pujant la temperatura a 1.500 metres. Fins quan durarà aquesta posa en suspensió? O vendrà qualque bufada que mos la llevarà i serà quan realment ja podrem fregir un ou damunt el nostre cotxe?
Està estancada de moment, eh? No se mos en va.
És a dir, millor que duri.
Sí, sí, perquè es filtra, segueix, perquè hi ha una corrent de component sud que està estàtica. Tot se deu a que hi ha una borrasca davant les costes de Portugal, que així com va aquesta borrasca, mos impulsa vents de component sud, tot un corrent de vents, i segueix estàtic des del desert del Sàhara cap aquí.
I per què costa tant, sobretot en la nit, que és quan necessitem descansar, per què costa tant que baixi la temperatura? Perquè si el manco de vespre tinguéssim una miqueta de fresqueta i poguéssim dormir bé,
sí.
sense aire condicionat posat, però no baixa. La temperatura és que ja no és ni tropical, és ni tòrrida.
Tòrrida. És que has donat la clau ara, perquè la temperatura de la mà ja és molt elevada, ja no tenim aquest refrescament termostàtic natural. Les temperatures, tant a la costa com en el litoral, ja són molt elevades i pràcticament el sistema de refrigeració natural ja no mos funciona. No és com teníem el mes de juny, que encara la mà no estava tan càlida i el vespre es refrescava, encara s'estava bé, mos podien tapar. Ara això ja no ho tenim. I també la persistència de la massa càlida fa que la calor no s'escapi, que he dit també aquí, embarrancada, que no se mos pugui partir.
Clar, han dit, pols en suspensió no se n'anirà, però jo he vist que tindríem vent de gregal previst per aquest cap de setmana. Com influirà aquest vent? Aquest vent serà refrescant o senzillament mourà aire calent com quan t'apareix amb un ventilador i fa que l'únic que fa remenar aquell aire calent i te dona aquest efecte air fryer?
Un secador, pareixerà com els programes a cara.
Efecte air fryer. Sí.
El gregal que farà que les temperatures no siguin tan extremes en el litoral nord, badies de Pollença i Alcudi, allà refrescarà, però en canvi la banda de Palma, aquest gregal arribarà més calent i potser farà una mica net de la pols en suspensió. Per tant, aquí sí que Palma podria rebre bastant s'embat de la calor.
Clar, com ja hem avançat en aquest programa, Albert, ahir va haver un incendi forestal declarat a la carretera E700, al terme municipal de Sant Josep a Eivissa, i amb aquest episodi de que l'Ostrem augmenta també el risc d'incendis, n'hem parlat ja molt de dies, incendis forestals a les illes. Les condicions meteorològiques d'avui i de demà poden afavorir que aquest tipus d'incendis es propaguin més ràpidament?
No, i tant que sí. Jo ara, que haig de mirar en el mòbil, les dades d'Espui Major, a 1.500 metres, pràcticament 1.500, i teníem temperatures de 30 graus, que són molta temperatura per estar allà dalt, ratxes de vent de fins a 80 per hora i unes humitats del 20%. És a dir, s'acompleixen tots els números per tenir situació de risc. Esperen que no passi res, però la situació potencial de perill hi és, i demanant molt de sentit comú, sobretot, i evitar les aglomeracions a zones de muntanya, perquè el perill hi és, i per tant m'ho fa passar molta pena.
Són les 10 i 13 minuts, ja vos ho hem dit abans, en el principi, volíem sortir de l'estudi, volíem a la plaia en directe, precisament per veure com està la situació, si hi ha molta de gent que se n'ha anat a refrescar. És per això, Albert, que t'ho demanant que no t'amoguis, perquè Venga. Volem anar a la plaia.
Podéis ganar la liga, podéis ganar.
I amb aquesta calor sufocant són molts els que cerquen un respir a la platja per combatre les altes temperatures. Des de primera hora, els arenals de les illes comencen a omplir-se de banyistes que aprofiten la mà per refrescar-te, o al manco això intenten. Per saber quin ambient s'hi viu i com s'està afrontant aquesta jornada de calor extrema, saludam la nostra companya Maria Antònia Esquines, que és en directe des de Ciutat Jardí. O això ens ha contat. Maria Antònia, per on pares, on ets?
Sí, bon dia, companys. Som aquí a la platja de Ciutat Jardí. Us he de dir que en primera vista, quan he vist la gent, la majoria està a l'arena per ventura perquè encara és un poc prest o perquè, com heu avançat, hi ha vent, tot i que aquest vent és bastant calent. Ara, a hores d'ara, la gent comença a ficar-se a l'aigua, a posar-se un poquet en remull, sí, d'escoles d'estiu, que venen amb els al·lots a refrescar-se perquè de cara al migdia han pogut parlar amb alguns dels socorristes i ens han contat que les temperatures augmenten molt més. Hi ha molta més presència de gent a la platja i ells són els primers que van fent torns de 15 minuts per poder passar-se per la dutxa i poder poder sufocar, poder aliviar aquesta calor que duen a terme durant aquests dos dies perquè ells estan totes les hores del torn al sol i han d'estar vigilant la gent perquè per ventura avui que hi ha tant de vent hi haurà unes petites zones que pot ser hi hagi qualque desprevingut o fins i tot qualque ona de calor, Maria, perquè no només és gent a la platja, sinó gent fent esport. Jo no sé, companys, com la gent té coratge de córrer amb aquestes altes temperatures, no, que ara mateix estem a 30 graus.
Que han d'anar molt alertes. Les persones que vulguin fer esport ja se recomana que ho facin en hores que no siguin les centrals del dia, que no hagi molt de sol, però és veritat que durant tota la jornada s'espera molta de calor. Maria Antònia, te vull demanar una cosa. Quines sabates dus posades? Vas
he
entapinada?
Que m'ho he de llevar i tot, perquè duia... No.
Te'ls ha llevades.
Duia sandàlies.
Perfecte.
I ha estat correcte.
Idò, sí, ara te demanarem que t'acosti la saigo i que ens els pebets toquis saigo de la mà perquè volen saber a les 10 i 16 minuts si està, com en Albert Darder, brovosa, si està fresqueta. Volen saber la temperatura de saigo. Costa fins a saigo i tasta-la. Digue-mos com està en aquests moments.
Tasta-la en sopevet.
En sopevet,
sí. En sopevet.
Clar, no fos cor, perquè... Que, clar, quan na Maroto està de directora, fa unes preguntes i unes peticions, no. Que clar, potser la nostra companya Maria Antònia Esquines per no fer-t'un lleig.
No, però com... Per això li he demanat si anava amb sabates adequades, si estava de Montserena. Ja m'he imaginat per com és na Maria Antònia que s'hauria...
T'he de dir, però, que tens la sensació que l'aigua de la mà serà una miqueta sopa minestrone. Eh?
Sopa.
No crec que se trobi una aigua congelada que refresqui gaire i molt més a sa vorera que hi pegui sol tot el dia i en manco... Supos que també, Albert, l'aigua de sa vorera està més calenta perquè en manco densitat d'aigua i molta més gent entra. Clar. I se deix part del seu calor corporal a l'aigua, que no és el mateix que fer un cafico a alta mà que fer un cafico just a la vorera.
Així és, se nota perfectament i també en la profunditat. Els primers centímetres trobant una aigua molt més càlida que si no m'ho feim una miqueta més de profunditat. La capa superficial i més propera en el litoral sempre està més càlida.
Maria, vull dir, Joana Maroto, tu tens com una teoria que ara m'has escrit un paper...
Ara estàs molt dolent.
I m'agradaria que no, m'agradaria compartir amb Balears.
No m'ho conta això. Ara, Maria Antònia, tornem amb tu i m'ho dius que tal està l'aigua. Però clar, en Xisco Nadal l'ha dit, l'aigua està molt calenta per la calor corporal de la gent. I clar, a mi m'ha entrat serriar i li he escrit un paperet, una paraula, no sé si se veurà, clar, perquè també la gent, no diré la paraula, orina, a vegades. Això és de gent un poc bruta, que no veu de fer, però clar, la calor corporal m'ha fet pensar en que hi havia que per ventura orina dins la mà.
Jo és que m'ha de que balear,
sí, ja
si me passes una nota, jo la vull compartir amb la nostra audiència.
Maria Antònia, què tal saigo?
A veure, companys, mireu, perquè sentiu que estic complint la meva missió, no sé si sentiu que estic de vora la mà i que les ones estan contra l'arena. Mireu.
Ai, sí que se sent.
Ara voleu la primícia, no?
Sí.
Ara voleu la primícia. Aquesta aigua et sopa. No hi ha qui se refresqui aquí de dins, companys. La gent està que surt, que entra, perquè jo crec que no saben si fa més calor dins l'aigua o de fora. És que el vent és calent, l'aigua és calenta i serena de moment no crema, perquè és vera que avui està un poc ennuvolat, però doneu-li un parell d'hores, que a migdia això estarà que cremarà, també.
Qualcú que s'animi a xerrar i que te conti una miqueta com va la cosa avui per Ciutat Jardí.
No m'aprova a veure. Perdoneu, teniu molta calor vostès ara?
Ara mateix no.
No en tenen.
Amb aquest airet.
L'airet el troba fresc, vostè?
No, no.
Ara a mi els meus companys m'han demanat que vagi a comprovar si l'aigua és calenta. Jo l'he trobada un pot tova, què en penseu vosaltres?
Sí.
Me donen la raó.
Cada dia està calenta.
Cada dia. I com vos refrescau? Com ho feis?
És que nostra és una dutxa.
Com podeu comprovar, la solució és la dutxa o l'aire condicionat dins que nostra. Ja no podem ni anar a la platja.
Estan remulles una de les millors solucions. Maria Antònia, moltíssimes gràcies per tastar l'aigua i sobretot per acostar-nos, no?, aquesta sensació d'estar de vora la mà, perquè han sentit sonatge, fins i tot han sentit una miqueta sorollet que fa, que d'aquest senyor que refresca una miqueta. Res, te deixant que te refresquis una miqueta amb aquest brou a la platja i te tornem a saludar d'aquí una estona. Són aquí. Fins ara, companya.
Beníssim. Fins ara.
Bé, brou, segur que n'hi ha arreu, no? Supos que la zona de tramuntana s'aigua més freda, per Solla, per Ventura, sí. Però s'aigua està molt calenta.
De Solla a Cala Tuent ja notam una diferència, perquè vegis la zona del nord com un canvi de temperatura. Puc contar una cosa, Joana?
Depèn. Sí. Però fas por també, que se mateixa no. Poc en Xisco.
Per llevar, per dur millor psicològicament aquesta calor, jo li vaig enviar un WhatsApp a Joana Maroto d'un meme que sortia en Julio Iglesias amb un secador que descongelava en Mariah Carey.
En Mariah Carey, sí, perquè ja queda poc.
En plan, ja queda poc. Ja ven a la loteria de Nadal, ja queda manco per fred.
De fet, tu ja tens ganes, no?, de que arribi Nadal i de porar sabre, que t'agrada molt porar sabre.
Com us coneixem, ja.
Vols els Reis, però Nadal és passat demà.
És passat demà, sí. De fet, és que és vera que ja hi ha gent que compra loteria de Nadal. Ja n'has comprat, tu, Xisco?
No, encara no.
Encara no?
Jo sí. No, encara no.
I quan sols compres primer? Quan te'n vas de viatge, si te'n vas a la península?
Normalment, fa dos estius em vaig comprar Andalusia, perquè era per Andalusia, i em vaig comprar i em vaig dur que nostra. I ho dic sempre, quan regales loteria o regales il·lusió, la gent està contenta. I enguany, com que per la península no hi aniré fins de octubre, novembre, supos que fins que arribi aquest dia no tindré loteria peninsular.
I tu, Albert, compres loteria o no en compres?
Ja n'he comprada.
Ja n'has comprada.
I jo la compro amb els números que tinguin dates senyalades.
D'efemèrides,
de grans nevades.
Clar, i t'has de comprar el primer dia perquè això se pot exaurir ràpidament.
Sí.
I te poden demanar per curiositat quina et... Bé, segur que hi haurà molta de gent que si guanya Espanya el Mundial demanarà...
La data,
sí. O els gols, o no sé...
Jo compres 40.212, la data de la nevada grossa.
Molt bé.
Per cert, Xisco, te vull demanar disculpes perquè fa 48 hores te vaig assegurar, mig assegurar, que pel teu aniversari no hauria una glopada tan càlida. Ara els darrers mapes se mos han girat. Jo crec que el ventilador i l'aire condicionat s'hauran de fer companyia.
Albert, si qualcú de les Balears no felicita aquest dissabte en Xisco Nadal...
No serà pas la propaganda que anà fent Albert Darder,
que
estic per fitxar-lo de community manager, perquè si Balears vol saber el meu canvi de dígit... Si volia que passés de l'apercebut, perquè ja començàvem a dissimular, no serà gràcies a en Darder.
Perdona, Joana també el conta molt, cada any.
Sí, però ja ha passat.
Sí, però la Joana encara està joveníssima.
Home, sí. I tu també, quants en fas, t'ho poden demanar? 41.
No, en faré 47.
47.
Sempre ho dic, a més, si seguim sap matemàtica, jo sempre dic que som un nin
del
79.
Perfecte.
Per tant, és fàcil de calcular.
Albert, quin creus que és el municipi on avui farà més calor?
M'atreviria a dir que per l'interior de Mallorca, interior nord, tal vegada Sa Pobla, Sa Uva, o una mica més per avall.
Idò, mira, te demano això perquè justament volem sortir una altra vegada de l'estudi i si hi ha un municipi aquests dies que viu la calor amb especial intensitat, o un d'ells, és en aquest cas Maria de la Salut, on avui i demà es preveu que hi hagi algunes de les temperatures xisco més elevades en el cas de Mallorca, o parlant de Mallorca.
I per parlar de com ho viuen, aquest episodi de calor extrema, de les recomanacions de la ciutadania i també de les mesures que s'estan prenent des dels ajuntaments, saludant-me en Jaume Ferriol, ell és president de la FELIP i Valla de Maria de la Salut. Senyor Valla, molt bon dia, com estàu?
Hola, molt bon dia. Moltes gràcies per la telefonada.
Encantat de saludar-vos i volia demanar-vos com viviu aquestes jornades de calor extrema al vostre municipi, perquè no és el mateix que un veïnat comú tingui calor que no el senyor Valla, que ha de controlar una mica que els seus veïnats estiguin el millor possible.
Bueno, mirant de sortir el menys possible per mig, però ara veure que aquests darrers dies a Maria ha estat notícia perquè un parell de dies seguits ha estat la temperatura més alta i se preveu que avui i demà també sigui la temperatura més alta. Te'n vas un poc per mig i no mou gent. A les hores centrals del dia, la gent mira del més surt si no té altra opció.
Heu activat qualque mesura especial des de l'Ajuntament per fer front a aquestes temperatures? Especialment, no sé si, per exemple, per les persones grans o, per exemple, si hi ha infants que van a l'escola d'estiu, no? Que també és un recurs molt habitual de les famílies, no? Que vagin a les escoles d'estiu dels ajuntaments, dels municipis. No sé si feis qualque cosa en especial per evitar que hi hagi cap cop de calor.
Bueno, en Guaymo, que sí que han fet a l'escola d'estiu és que les han canviat de lloc i ara estan més temps a la piscina i en el poliesportiu a dins del pavelló, precisament per evitar que no hagin de caminar, que no estiguin per mig i que no estiguin en el salt. És a dir, agafat salt el menys temps possible. I molta piscina. Molta piscina, que com heu dit, és brau, però el manco està més bé que no de fora.
Sempre ajuda estar en remull, eh? No poden dir una altra cosa.
Sí,
val,
és
no?
Així.
I recomanacions, no sé si n'heu fet qualcuna també, no? Si l'heu traslladat en els veïnats, a la gent gran, en els col·lectius, a la gent jove, fins i tot, no? Sobretot per anar molt alerta amb aquest cos de calor, per exemple, ara d'Anna Maria Antònia, hi ha gent que fa esport en aquesta hora, clar, no sé si, per exemple, envieu des d'aquests aquestes xarxes socials que ja teniu a tots els municipis alguna alerta, no feu esport a tal hora o anau, no sé, feis alguna recomanació?
Les recomanacions són les mateixes que fa el govern a tots els municipis. Ja no és perquè aquí tinguem més temperatura més alta que els altres, sinó maldament tinguéssim un parell de grau manco, no podem fer esport a les zones centrals, hem de moure molt. Són les recomanacions de cada any i les que se fan per tots els municipis de les nostres illes. Són exactament les mateixes.
Clar, senyor Val, ara dèieu que a les hores centrals del dia no se veu una ànima per Maria de Salut més enllà d'algú que tingui una urgència, com, per exemple, que s'hagi quedat fora gel, ja hagi d'anar a Escolmado a cercar una bosseta. Clar, a un municipi d'interior, on sovint aquesta sensació de que és més intensa, més enllà d'aquests moments centrals, què és allò més complicat de dur? No sé si has fet de fer una vida rutinària, d'haver-te d'aixecar prestíssim per anar a fer una mica de compra, haver d'estar tancat a casa en les persianes de ballades al migdia, fer una mica més de vida social al vespre. Ha canviat una mica aquesta fesomia social de Maria de la Salut aquestes setmanes per mort de la calor?
Mira, jo crec que aixeca't de prest no costa tant, perquè precisament com més prest t'aixequis, més prest que tens. I ja tens, ja te recordes del que te va passar ahir, de la calor que vas tenir. Per tant, si tens una estoneta de fresca, has d'agrair. Igual que el vespre, fer coses el vespre. Però el que xerrant amb la gent, tothom diu el mateix. Ara estem bé fent feina. Tota la gent que pot fer feina dins una oficina, pot fer feina dins casa seva, està molt més bé perquè està davant l'aire condicionat. Els problemes són aquests picapreders, aquests fusters, tota aquesta gent que ha d'estar o bé en el carrer o bé dins un taller sense aire condicionat. Aquests sí que tenen un problema.
Ara que deies això, vos demano, abans d'acabar per aquesta qüestió, perquè precisament no n'hem parlat aquests dies, hem parlat precisament també en Comissions Obreres de que hi ha molt de municipis que per la seva normativa no poden o no deixen que se faci renou abans de les 7 o de les 8 de matí. Penseu que arribarà un moment en què, per exemple, s'haurà d'adequar la normativa precisament perquè els picapreders puguin començar a fer feina, no sé si a les 6 de matí, per tenir una mica més de fresca i a lo millor avançar la feina tant com puguin fins a l'hora punta, que per ventura serien les 12, i deixar de fer feina en aquesta hora per no estar espolats en aquesta soleada.
És que jo crec que hauria de ser així. Hem de pensar, bé, que la gent diu jo vull dormir una estona més, però jo crec que els que ho passen malament, en aquest cas ara d'engerrant d'ells, es pica predeix, o per exemple, jo ho veig aquí a l'Ajuntament, la gent de l'Ajuntament, fins a l'hora de berenar, passa feina que ha de fer per mig, després ja se'n va a dins un edifici, a dins un altre, a fer altres coses. Perquè no se pot estar. Si se pogués començar a les 6 de matí, aniria molt millor. Inclús, aquí han volgut gent perquè a les 7 cal que ho ha fet renou, a les 7. Però, clar, després com m'expliques? És que mira, val més que faci renou a les 7, que no feu-ho picar a les 12 del migdia, aventenen. Per tant, aniria millor poder començar mitja hora antes o una hora antes. Però, com has dit, hi ha normatives municipals, principalment a vorera demà, que no ho permeten. De fet, ni les hores centrals del dia per descans, ni abans, no de les 7 de matí, sinó hi ha qualque normativa que inclús abans de les 9 del matí. Clar, si tu has de fer feina de 9 a 1, és que no. I després, de 3 a 6, no pots fer feina, segons quines feines siguin.
Jaume Ferriol, batlle de Maria de la Salut, també president de la Felip, moltíssimes gràcies i sobretot que tingueu una bona jornada, tant vostè com també tots els veïnats del municipi, que vagin alerta tots ells i totes elles amb aquesta calor d'avui. Gràcies.
Efectivament, moltes gràcies i molt bon dia.
Molt bon dia. El batlle parlava de la fresca. Encara s'aprèn la fresca per Solla o cada vegada se veu manco gent?
Sí, és una cosa
que va perdent,
a la
també,
baixa i és una pena, perquè és una tradició que s'ha de conservar, això.
Te veia mirant els mapes. Estaves mirant una mica els gràfics, una miqueta, per saber la temperatura. No sé si mos pots donar cap altre titular abans d'acomiadar-te, Albert.
Sí, seguia mirant les actualitzacions dels models meteorològics i sembla que sí, que d'aquí 10 dies hi ha una baixada, però que ningú se pensi que farà fresca, mem. Hi ha una normalització de la temperatura. Els valors tornaran a l'esperable en aquesta època de l'any, que és l'època més càlida, per altra banda, no? Així que bé, espera'm la setmana que ve poder contar una crònica més positiva de les expectatives que tenim.
Ai,
10 dies passa regularització, però aquest cap de setmana hi haurà calor.
Sí, està assegurat.
No vendrà, no vendrà aquella bafarada de fresca que m'havies promès.
No.
Els mapes ara ja diuen el contrari.
Sí, me sap greu que els mapes...
No, això també dic una mica com feis feines meteoròlegs, que feis feines sobre previsions i que has d'anar interpretant els mapes i tu dius allò normal, allò estàndard seria que passàs això, però pot anar per un altre camí perquè de vegades l'univers té altres viaranys.
De vegades els mapes meteorològics mos han deixat en ridícul a ser 24 hores abans. No és una ciència exacta, perquè jo mateix ahir, per exemple, i això és incorrecte dir-ho, però m'esperava temperatures altíssimes i no se varen arribar. Jo pensava que en la capa tèrmica que tenim a 1.500 metres, pensava que faríem els 42-43 graus i no varen passar dels 37. Vaig dir, quina decepció.
Ja
quina decepció, vaig dir jo.
Res, Albert, moltíssimes gràcies per aquesta explicació, per aquesta crònica detallada d'aquesta previsió meteorològica i crec que demà haurem de tornar a connectar amb tu perquè mos expliquis una miqueta com va la cosa. Moltíssimes gràcies, company.
I quan vagis a Souba, refrescat, eh?
Sí, sempre. Gràcies. Molt sempre. Gràcies a en Albert, també a Maria Antònia, que ha estat en directe, també en Jaume Ferriol des de Maria de la Salut. Fem una petita aturada i que vos pareixi després parlar de por a conduir, perquè segur que molt de vosaltres teniu o heu tingut qualque vegada aquesta mica de por a posar-vos davant el volant. Serà tot d'una.
Tres ràdios, diversió. Para ti y también para ti, en Eroski te damos el pepino francés granel a 1,19 euros kilo, la corvina Eroski Natura a 10,99 euros kilo, la pechuga de pollo granel a 5,99 euros kilo y la empanada de carne bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Com anem, com esteu? Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre les is.
De fluència.
El paraigo en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botat de muntar bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
Notici d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Facto.
Jo sí, vos ho dèiem abans, moltes persones tenen por de posar-se darrere o davant el volant, segons se miri, mentre d'altres no poden o no volen perdre els privilegis d'un permís de conduir, de conducció. Amb els anys i amb l'envelliment, les persones perden també algunes qualitats essencials per a la conducció, com són els reflexos o xisco també l'atenció, que a vegades molt despistant davant el volant.
Així és, tot i que la Direcció General de Trànsit no determina una edat màxima per a la conducció, obliga a renovar el permís i superar els reconeixements mèdics cada 5 anys fins als 65 anys i bianalment a partir dels 70. Això sí, sense cap tipus de cost. Igualment n'hi ha d'altres que ni es plantegen renovar el seu carnet de conduir. Per què? Perquè pateixen amaxofòbia, que és un trastorn d'ansietat que afecta prop d'un terç dels conductors i que pot sorgir per diferents motius, com per exemple accidents automobilístics o temps perllongat sense conduir. En parlem avui amb Joana Ribas, presidenta de l'Associació d'Autoescoles, per conèixer més sobre aquestes i d'altres qüestions. Joana, per on vols que comencem? Per conduir a partir de certa edat o per amaxofòbia? Que són dues coses, són les dues cares de la mateixa moneda. Gent que no deixaria mai de conduir i gent que vol conduir a les totes.
Bueno, primer de tot, bon dia.
Ah, bon dia.
Bon dia,
Joana,
com estàs?
És igual, podem començar per on vulguis.
Comencem per quan ja feim anys i hem de renovar-nos el nostre carnet de conduir, que, per exemple, mo mare, si fos per ell, en té 83, encara m'anaria a cotxe. Li dic, home, troca un punt en què te deixis dur de copilot, tampoc és cap drama.
Bueno, jo crec que l'edat és algo molt subjectiu, perquè hi ha gent amb 83 que estan esplèndids i hi ha gent amb 83 que no hi estan. Jo, per això, crec que és molt important un certificat metge. El certificat metge és que ha de determinar qui pot seguir conduint i qui no. Ja vos dic, jo tinc els dos predins que van ser dos extrems. Entenc un que quan va fer 65 anys va vendre el cotxe i va dir que era el que tenies a autoescola, va dir no te'n conduir. I tens l'altre predí, en 97 anys li vam de prendre el cotxe. O sea, que tenc els dos estrens.
Clar, és que depèn molt de com estigues, no? Ara, abans de reflexos, sa capacitat, sa visió, perquè també és molt important. Clar, hi ha gent que per ventura amb 80, 90 està bé, i hi ha d'altres que amb 60 per ventures que ja no poden manar.
Efectivament.
No? Vull dir, perquè no tenen les capacitats adequades per estar davant un volant. Això ho determina,
A més, penseu que la gent gran arriba a prendre un còctel de medicaments increïble. També. Hi ha gent que no pren res, però hi ha gent que pren pel colesterol, pel sucre, cintron, que prenen quantitat de medicaments. Jo això també s'hauria de tenir molt en compte a l'hora d'un certificat metge, que els certificats metges no ho tenen controlat.
Sí, però també, ho dic perquè jo no som especialment destre, i jo sempre pas pena de que no superaré el que serà la revisió mèdica per renovar-me el carnet, i sempre la pas. Perquè evidentment són jove, però aquestes proves no és que siguin especialment complicades, potser també hi ha molta de gent que per això les passa fins d'una edat ben avançada. Creus que s'hauria de reformar una mica aquest tipus de test?
Sí. De fet, als centres metges hi ha moltes coses que desconeixen. A vegades no arriba gent a les autoescoles que tu dius com li han pogut donar el certificat metge a aquest home. És que té un temps de reacció d'un minut. És impossible que sigui capaç de conduir. I com ho fas? Si el certificat metge li ha dit que sí, qui ets tu per dir-li que no s'ho pot treure? Però és que hi ha gent que és impossible que pugui conduir.
És que un minut per reaccionar és molta estona. Vull dir que reaccionar davant d'una cosa ha de ser segons.
Jo vaig tenir una alumna que li va dir és que ni hem patinat. És que ni hem patinat. No, era un problemón. O sigui, quan ella veia el problema ja s'havia anat. És que era... I li van donar el certificat metge, o
quan ella veia els problemes, l'ambulància ja havia arribat.
Sí, hi ha gent que té un problema greu i no pot conduir, hem de ser conscients que no
I
tothom...
I és una falta de seguretat, també, o...?
Perquè, clar, en aquest cas, més que de seguretat, era una falta de temps de reacció, una falta de temps d'atenció, estar badocant i quan se'n donava compte, no sé com t'ho he de dir, però era un problema realment gros.
I qui miren fora ja ho saben.
I d'aquí, de cada pit no n'ha trobat més, eh? De cada pit trobem més gent que no entenem com se'ls està donant un certificat metge i això és problema que els centres metges no saben moltes vegades quin problema té aquesta
Estàs
persona.
Estàs parlant de gent jove?
Gent jove i gent gran, sí.
Sí, però cada vegada hi ha manco gent jove que s'anima en el tema del carnet de conduir, perquè hi ha aquesta generació, la darrera, que crec que és Z, o bé, els darrers, els centennials, aquests joves opten més per el transport públic i, així com, per exemple, hi ha una generació com la meva dona Joana, en els 80, que complies els 18 i tot d'una t'apuntaves a l'autoescola per treure't el carnet de conduir, ara no, ara poden esperar i hi ha molta gent que comença a plantejar-s'ho a partir dels 25-30.
Jo t'explicaré per què. És que el problema que tenim és que aquesta gent, quan fa 18 anys, no se paren a examinar. Perquè la Direcció General de Trànsit pues, no ens dona examen, com bé sabeu, tenim un problema d'espera. Què fan? Esperen quan han acabat la carrera.
Per tant, també això seria una hipòtesi sobre sí, perquè sí, de cada vegada endarrerim més el fet de tenir carnet de conduir.
De fet, és que jo tenc, ara la meva filla fa 18 anys enguany i les seves companyes, pues, n'hi ha algunes que sí, que han, pues, han intentat apurar, s'hi van posar per gener i han intentat apurar, i n'hi ha moltes que ja han decidit esperar en acabar la carrera, perquè no perdona, li dona.
De què m'has obert aquesta porta i has parlat de la teva nina de 8 anys, supos que ella deu tenir bo a l'autoescola.
Desesperada.
No deu tenir problemes per tenir una mestra, una professora d'autoescola a casa.
A vegades no convé, eh?
Te diré que no li he fet ni una classe. I tenc claríssim que no n'hi faré cap, perquè acabarem en els diaris. Vale? No, que li faci
per una banda, m'agradaria veure-te portada, però per una altra entenc perfectament que no Joan Arribas no vulgui fer classes.
Mem, i si parlem de por a conduir, hi ha molta de gent que té aquest problema, sí. que té aquesta fòbia a posar-se davant del volant.
Sí, gent que ha tingut accident, gent que fa molt d'any que no ha conduït i jo no s'hi vol tornar a posar. Hi ha moltíssima gent que fa classes de reciclatge per tornar a agafar pues, aquell hàbit de conduir, per tornar a perdre la por, i és en gent en què has d'anar molta cura, molt a poc, i has d'intentar pues, anar a periodes on no se pugui estressar, fins que llavors ja són capaços de tornar.
Jo, en part, això de no por, però sí angoixa quan menes, a mi me passa si he de que fas cotxe fora de Mallorca. Quan les carreteres no són les que jo conec, si de vegades llogues un cotxe a Madrid per anar a fer una mica de ruta, sortir de capitals grosses també pot arribar a ser un problema, perquè entre que hi ha carrils que són gegants, que n'hi ha de 4 o de 5, rotondes que funcionen no diferent, però que sí que són més grosses i tenen més carrils. Clar, tot això, si no hi estàs avasat, i parlaven d'aquest temps de reacció, pot fer que la conducció sigui un problema d'estrès.
Sí, perquè a més pensa que has d'estar pendent de la conducció i del GPS. I ara, en quin carril me diu el GPS? Me diu, per què? Me diu, per aquell. És un poc més complicat, però bueno, tot es posa-se tranquil, i si és de darrere ha d'esperar un poc, pues que esperi, no passa res. Vale? Jo sempre li dic que els alumnes han d'anar amb tranquil·litat, i si ha d'esperar un poc, pues que esperi.
I des que hi ha gent que, quan té aquest problema, a vegades fa classes de recuperació, de per actualitzar-se, o bé, no sé, unes classes per intentar llevar-se aquesta por, també des de les autoescoles feis alguns tallers, no sé si dir-li aquesta paraula, tallers, per ajudar-los a superar aquesta por. Suposo que tot sempre ve com d'un trauma o d'una mala experiència.
El que feim és això, agafar l'alumne, fer-li les classes que corresponen, però sempre tenint en compte que aquesta gent mai la va començar a puestos on hi hagi molt de trull. Sempre has de començar a puestos on hi hagi molt poc trull, fiquen-los dins la circulació molt a poc, perquè ells a poc se vagin adaptant un altre pic a lo que és la circulació dels vehicles. Però bueno, normalment aquesta por desapareix, eh? T'acosta un poc més, un poc menys, però sol desaparèixer. No han tingut ningú mai que hagi decidit deixar-ho per complet.
I tothom pot manar o hi ha gent que es nega? Ho dic perquè de vegades ens pensem que tots poden fer tot, hi ha aquesta filosofia de si vols pots, però pot ser que per tu, d'un cotxe que no deixa de ser una màquina que requereix d'unes habilitats particulars que les donen per fet, potser no tothom és capaç de manar un cotxe.
No, com t'he dit antes, jo vaig tenir aquesta senyora que li va haver de dir que no, que de cap manera, perquè el seu temps de reacció no li permetia estar en un volant. O sigui, hi ha gent que no pot conduir. Bé, per medicament que pren, no sé els motius, perquè no va arribar a aclarir, però el problema és que tu has de tenir un temps de reacció que te permeti aturar-te en cas de que sigui necessari. I aquesta senyora no tenia aquest temps de reacció. I de cada vegada vols dir que no s'hi troben més, eh?
És una qüestió a tenir en compte, perquè, evidentment, l'atenció és molt important per posar-se davant d'un volant. Clar, i també igual d'important és tenir seguretat o tenir confiança en tu mateix, no? Per això aquestes classes també de reciclatge per la gent que, per ventura, té por a conduir. No sé si també aquestes classes van o haurien d'anar acompanyades de qualcú que te faci una mica, o un psicòleg, no que te faci, no. un psicòleg que t'ajudi a superar aquesta por.
És que moltes vegades ells ja han estat en mans d'un psicòleg. Vale? I el psicòleg pues, a vegades t'envia un informe i te diu, mira, pues, has de fer això, fer-li això, i a vegades venen acompanyats de l'informe d'un psicòleg.
Idò, aquesta és la situació, aquest és el tema que avui volien tractar amb Joana Ribas, que mos deia que no només hi ha molta de gent que té por a conduir, sinó que també hi ha molta de gent amb poques habilitats, no? Que a vegades te sorprèn fins i tot que hi hagi aquestes persones que les costa tant, no sé si per una falta d'atenció...
Sí, jo crec que també és una falta de cultura de l'automobilisme. Mm. Penseu que nosaltres fa molts anys que sobrevivim en els vehicles, hi ha país, gent que ve d'altres països que no han anat mai en bicicleta, que no han anat mai a peu, de grans ciutats, que li costa molt, molt pues, ficar-se dins una circulació.
Xisco, agafaràs cotxe aquest estiu per anar de vacances?
No, ja he decidit que vaig en tren. No, perquè però, és de repic que vaig anar de viatge.
Que...
Vaig anar a Bordeus, vaig anar per França i me pensava que m'haurien de tornar hospitalitzat a casa nostra. No per res, sinó perquè no coneixies camins, el GPS te du per rutes i justament Bordeus ho tenen tot, que és a Cire, i per circular, per anar d'un punt a un altre, a vegades feia mitja hora de camí, que caminant eren 5 minuts.
I la Joana agafa cotxe quan se'n va de vacances? Tu sí, sempre.
Jo faré cotxe, ara que aquesta setmana he estat per Madrid i el primer que faig em posa els peus a l'aeroport anar jo a cotxe. Jo faré cotxe, no sé anar.
Qual que viatge previ per aquestes properes setmanes?
Pues me'n vaig a Formentera d'aquí dues setmanes i també m'enduc el cotxe.
Cotxe, t'anava i si t'endú la moto?
No, sí, que pica el cotxe, que pica el cotxe.
I la Joana, que vagi molt bé aquest viatge a Formentera, ja mos ho contaràs.
Sí.
Que vagi molt bé. Les 10:46, una petita aturada i arriba Alba González amb la crònica de successos. Ara tornem.
Tres ràdios, dial.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les tocaran d'escoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre. Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, El Dia i Betres Ràdio. Illes del Delicte, amb Alba González.
Avui 48 minuts, iniciem ara mateix el repàs a la crònica de successos. Ho feim, com sempre, amb Alba González. Bon dia, Alba, com estàs?
Bon dia, Joana, molt bé.
I hem de dir que els incendis que s'han produït en els darrers dies al voltant de Bunyola són el que marquen, d'alguna manera, aquest repàs o aquest inici de repàs a l'actualitat.
Així és, perquè per si no teníem poc amb aquestes temperatures altíssimes que estem vivint a les Balears i aquesta situació de risc extrem d'incendis que veiem dia sí, dia també, aquest mapa de les illes en vermell, allà, un investigació oberta per aquests focs que s'estan produint a la zona de Bunyola. Sobretot la matinada del dimarts, que va ser el dia clau, perquè hi ha preocupació per aquests incendis, perquè hi ha símptomes inequívocs de que serien intencionats. Per exemple, la dada de la matinada, com dèiem, del dimarts. Es van registrar fins a 8 incendis, focus diferents de foc, que, clar, van complicar moltíssim les tasques dels bombers forestals, dels tècnics de l'Ibanat, també dels mitjans aeris, perquè imagineu, aquests focs normalment es produeixen en molt poc espai de temps, se nota que és la mateixa zona, que podria ser per la mateixa o mateixes persones, i clar, complica molt les tasques d'extinció, i tanta sort, Joana, que se va fer una feina, com sempre, que s'està fent a la serra i a totes les illes, és excel·lent, perquè se varen poder evitar aquestes expansions d'aquests incendis, que se podrien haver convertit en un incendi forestal molt gros i, afortunadament, s'han pogut pal·liar. Però, clar, això què ha suposat? Avui de matí he pogut parlar amb la Guàrdia Civil, que mos confirma aquesta investigació que està oberta als agents del CEPRONA, que és la unitat que se dedica a fer aquestes investigacions. Ja han anat al camp, estan començant a recopilar aquestes proves, el que ells diuen els vestigis d'un incendi, per tal de arribar en aquesta persona, en aquest presumpte culpable o culpables que estaria provocant aquests incendis. De moment, deim això, que podrien ser provocats, perquè és la hipòtesi principal, Joana.
Tot apunta, no? Per dir-ho d'alguna manera, tot apunta per això que explicaves, no? Que són en molt poc temps, a prop un de l'altre... Supos que també la manera de procedir és similar.
Sempre, malgrat que cada incendi és distint, el protocol per tal d'arribar en aquest inici sempre és el mateix. De fet, fa molt poquet que vaig tenir l'oportunitat de conèixer personalment en aquests investigadors del CEPRONA, que té una unitat específica que el que fa és investigar l'origen dels incendis, i és molt interessant el que compten, perquè, per exemple, què està passant ara en aquesta zona? Hem de dir que aquests incendis estan produint entre Bunyola, Orient, Alaró i Lloseta, seria aquest quadrant on està havent aquests focs presumptament intencionats. Què és el que fa el CEPRONA? Idò, se desplaça allà, i un incendi forestal te pot ocupar, si són menys, millor per nosaltres, una hectàrea, dues, més de 3.500, com va passar a Andratx. Però en els investigadors només els interessen 5 metres quadrats. Això m'ho va semblar molt interessant. Ells tiren enrere aquest seguiment del foc per tal de tancar
s'inici.
On ha començat. I ho tanquen en un lloc molt petit. I aquí miren ses branques, si estan cremades per davant o darrere, si es vent va empenyar el foc cap una banda o cap una altra. Utilitzen aquests indicadors, aquestes banderetes que veiem a vegades a zones que ja han cremat, que indica la direcció del vent i la que ha seguit el foc. I una altra cosa molt interessant que fan els investigadors, Joana, és que ho fan per separat. Van en patrulles de dos, però no estudien l'incendi tots junts. Saps per què?
No, ara no sé si pensar que és per comparar després la manera en què han fet les feines, probablement sí, coincideix, no?
Efectivament, perquè compten els investigadors que a l'hora de veure un incendi és molt fàcil contaminar-se per les opinions dels altres. Els hi passen els propis investigadors i també els testimonis d'un incendi. Per això també prenen declaració en els moments més recents, perquè quan començam a sentir això és un foc intencionat, o ha anat per aquí, mires foc, lampes, és molt fàcil creure...
Sí, que ningú estigui condicionat per un altre.
Efectivament, ells mateixos se separen per ser els més objectius possibles. I a més, no investiguen la causa que creuen que ha estat, sinó que descarten totes les que no han estat per arribar a sa certera.
Curiós, també, sa manera d'investigar un foc, perquè, evidentment, encara que mos costi de creure o de pensar, el foc, de sa manera, el lloc, mos dona moltes pistes, o dona moltes pistes, òbviament, als investigadors. També, Alba, s'estan molt pendents avui de com es troba l'exbalda del Cudi després de l'agressió que va patir el passat dilluns una persona de 95 anys a vespre a casa seva, conta-mos.
És un cas que ha despertat de molta commoció, indignació a la vegada. Això sí, sa família sí que feia arribar ahir un missatge a tota sa societat, perquè s'han sentit molt recolzats per la reacció que ha tingut el municipi, també la policia local d'Alcúdia, que juntament amb la Guàrdia Civil va trobar en aquest agressor molt poc després de que s'hagués produït aquesta pallissa. Ho explicava així el cap de la policia local d'Alcúdia, que havia estat una pallissa. En Mateu Salort, l'exbatle continua ingressat a l'Hospital de Muro, però afortunadament la família mos contava que no s'ha romput cap os, que té molt de cops, que la veritat és que va patir en aquest enfrontament que va tenir amb aquesta persona. Barcelona, però que si el desenvolupament és positiu podria rebre l'alta, que és això el que esperam. I a més, la neboda de Mateu Salormo va contar que ella mateixa, clar, havia estat aquell dia per donar-li a xopar a la finca i que s'havia trobat amb aquesta persona que va ser després detinguda a un supermercat i allà el presumpte agressor també va protagonitzar un episodi violent, va agafar productes, els va tirar en terra, va robar dues botelles d'alcohol, va fugir de l'establiment i per això ella va avisar en el seu tio tanca, mem si vendrà aquí, perquè no era la primera vegada que aquesta persona li demanava dobbers a l'exbatla d'Alcúdia i, desgraciadament, ella pensa que quan va sortir de casa ella estava de dins i es va produir aquest episodi. Li desitjam una prontíssima recuperació.
Exacte, ara t'anava a dir, afortunadament, no té res romput, es troba ingressat, però possiblement, i si no ha res de nou, sortirà aviat des d'aquí també el nostre recolzament a Mateu Salort, que esperam se recupera aviat. Però parlant també de carreteres i d'accidents, aquesta setmana males notícies, no? Sí. Perquè hi ha hagut noves víctimes mortals.
Una víctima mortal, un motorista belga, va ser a la carretera CMA 4012, que uneix Sort en Porto Colom, i d'aquesta carretera que es dirigeix cap en el nucli coster va perdre la vida un motorista, com dèiem, de 53 anys, que a més ho va fer tot sol. Es va descobrir ja l'accident a prop de les 8 del matí, ho va descobrir un testimoni i la Guàrdia Civil està investigant el que va passar. Però aquesta imatge que estem veient, aquesta fotografia de l'impacte a una part davantera d'un vehicle, això és a Manacor, això és un atropellament que també s'està investigant. També ha passat aquest cap de setmana, el dissabte, l'avinguda d'Estrent, que a més és un punt conflictiu que tots els habitants de Manacor sempre posen el focus perquè lamentablement hi ha molt d'accidents. I atenció, perquè el que va passar aquí és que un senyor de 90 anys, desgraciadament aquesta setmana hi ha hagut protagonistes de succeïts de persones de la tercera edat, que són encara més vulnerables, i d'aquest senyor va ser atropellat també per una conductora que també és d'avançada edat, no tenim la dada, però sí s'està investigant. L'home creuava pel pas de vianants i aquesta conductora el va embestir. La policia local està investigant què és el que ha pogut passar. Sabem que no va ser un excés de velocitat, sabem també que el sol, que a vegades pot enlluernar en aquests punts de la via, tampoc va ser, però sí que mos expliquen que hi podria haver repercussions penals per aquest atropellament que també va deixar en aquest senyor ferit i ingressat a l'hospital. El manco, en aquest cas, en aquest segon cas que dèiem de Manacor, el senyor va patir ferides greus, però està bé. En el cas del motorista, desgraciadament, no se va poder fer res per salvar-lo.
Mira, justament ara, abans de la secció, hem parlat amb Joana Ribas, mos parlava, no, de que hi ha molta de gent que a vegades no reacciona o ho fa tard davant del volant. Han de tenir molt en compte, d'anar amb molta prudència, s'haurà de posar molt davant del volant, perquè precisament no pot passar una cosa i en segons pot haver-hi una desgràcia.
Mos pot passar tots sols, mos pot passar afectant algú, és que ja no és només per cuidar les nostres vides, sinó també per ser responsables i cuidar la dels altres, que compartim la via amb la resta de la societat i hem de ser conscients, Joana.
Exacte, i volem acabar també parlant d'una altra qüestió, i és que jutgen a l'excap d'otorrinolaringe l'orgia de Son Espases per la mort d'un altre exbarla, tornant a parlar d'un altre exbarla, sí. En aquest cas de Sa Pobla, Contamós, està vist per a sentència, no?
Ha quedat vist per sentència, és un cas molt delicat en el qual s'haurà de prendre una decisió. Ahir va parlar ell mateix, que està acusat d'aquest homicidi imprudent. La Fiscalia, per part seva, demana 2 anys de presó i 5 d'inhabilitació per aquesta mort. Què és el que s'està discutint aquí? Idò, si la decisió que va prendre l'excap del servei d'otorrinolaringologia de Son Espases va ser la correcta o no. Segons es va defensar en el procés, va utilitzar una tècnica que no era la que estava contemplada en aquest cas. També hem de dir que el pacient tenia un tumor molt complicat, molt complex, que en aquell moment tenia una fase terminal, però que sí podria haver suposat més anys de vida pel pacient. El que se defensa és que aquesta decisió que pren l'excap del servei va ser erroni, que va suposar una una metàstasi i que aquesta mort d'aquest pacient s'accelerarà. Anem a veure què passa, perquè és un cas complex i que, a més, s'haurà de veure moltes proves tècniques, molt important el que diuen els altres companys, els doctors, les proves pericials, els forenses. És un cas en el que, precisament, tota aquesta documentació i l'explicació dels experts tindrà molt de protagonisme. Anem a veure què es decideix en el final.
Se sap més o manco quan hi haurà una sentència o encara haurem d'esperar una mica?
Encara haurem d'esperar una miqueta, però ja sabem com són aquestes coses, que els jutjats sempre molt sorprenen, no?
A vegades
pensam que passaran dos dies i de sobte rebem una cridada i hem d'anar a escoltar quin és el veredicte, no? Llavors, sempre és un món que hem d'estar molt pendents perquè es produeixen canvis a mesura que passen les hores.
Alba González, gràcies per aquest repàs a la crònica negra, per aquestes explicacions d'aquestes investigacions d'esforç, també d'aquestes investigacions sobre aquesta pallissa que ha rebut aquesta persona de 95 anys. Esperant la setmana que ve moltes més coses.
Bona clar que setmana, sí, fins la setmana que ve, Joana, gràcies.
Nosaltres fem una petita aturada, actualitzant les notícies a la ràdio, a la televisió, uns anuncis i tornem tot d'una amb moltes més coses i més protagonistes aquí al dia.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia. El president del Consell de